Escoltes A mig matí.
Doncs a mig matí, sintonia de Tecnologia al dia. Aquest espai que us acompanya tots els dimecres amb Raül Riera. Doncs vinga, ara sí, ja tenim aquí el Raül, bon dia.
Bon dia, bon dia. Perdó, que estava al telèfon i...
Coses que passen.
Sí.
Vinga, anem per feina, que no tenim massa temps avui.
Vinga, doncs som-hi. Començarem aquesta secció de tecnologia parlant d'una petita història que ha passat, que és el que passa amb la tecnologia quan, és tan compacta, però que és tan important per nosaltres que li posem molta informació i de vital importància a vegades, molt important, a dintre. I què és el que passa? Doncs que és tan compacte que l'acabem perdent, no? I és el que li va passar a un treballador japonès que, va pensar aquest senyor, és veritat que tampoc va tenir massa llums, però diu que va pensar que era molt, molt bona idea anar-se'n de festa després de sortir de l'oficina, això va ser la passada setmana, no?
Clar.
Però el que no s'imaginava és que acabaria perdent un dispositiu USB, val? Amb les dades personals de tots els residents d'Amagasaki, que és una ciutat situada al nord-oest d'Osaka. Totes les dades perdudes.
Oi.
I segons recull Vice, un mitjà de comunicació, el treballador, de la qual la seva identitat no ha estat revelada, òbviament, va passar per un bar per beure alcohol després de treballar. Aparentment va beure més del que és el normal, no? Es va passar una miqueta, perquè no va arribar a casa seva i es va quedar dormit al carrer.
Molt bé, molt bé.
Quan va despertar, va tenir això que... Diu que se li va passar la ressaca de cop. Perquè, havia perdut un maletí on portava un pendrive amb els noms, cognoms, dates de naixement, domicilis, números de compte bancari i dades fiscals dels 465.777 residents d'Amagasaki.
Gairebé molt bé,
mig milió de
Quin
persones.
Quin campió!
Sí. Informació que havia extret sense permís de la seva empresa per seguir treballant en altre ordinador. Això jo crec que l'empresa també segurament ho sabia, que aquest senyor treballava a casa, perquè el que passa és que no ho pot dir, perquè no, tu no pots treure de l'oficina informació com aquesta.
Home.
Però si l'aprenia és que ho feia aquest senyor, treballava a casa segur, pobre, però bé, en fi, no va tenir gaires llums a perdre. Així que el govern municipal de la ciutat diu que va contractar una companyia que es diu Biprogi perquè l'ajudés a esbrinar quines llars complien amb els requisits per les exempcions d'alguns impostos, no? El municipi, el que no s'imaginava en aquest municipi és que la firma a la que havia confiat aquestes dades li comunicaria que un dels seus treballadors les havia perdut. Com a mínim l'empresa va ser sincera. No? Aquesta empresa que es diu Biprogi va fer la denúncia a la corresponent a la policia amb l'esperança de poder recuperar la informació. Per la seva part, avergonyit pel que va succeir, l'Ajuntament va emetre un comunicat de premsa en el que va demanar profundes disculpes als ciutadans de Amagasaki.
Sembla molt fort, sincerament.
Clar. És una empresa externa, no és directament de l'Ajuntament, però és cert que i al final és un treballador, no? Aquí també és el que passa, no?, amb la tecnologia, que avui en dia és tan fàcil moure informació, senzill, i que també pot passar això, que acabis perdent. És veritat que també ha transcendit massa, jo crec, informació sobre com es va perdre aquest pendrive. Segurament si...
No calia tants detalls.
Clar, que el senyor va estar bevent fins a dormir al carrer, que va perdre el maletí. potser no
caldria,
caldria,
no caldria.
Jo crec que no. Podien haver dit que va, que del camí a casa doncs, se li va oblidar o alguna cosa.
Sí,
però bé.
Sí.
Doncs bé, diu que bé, finalment els funcionaris de Magasaki van poder respirar tranquils i és que bé, doncs, l'empleat, el treballador, va intentar reconstruir el que havia passat aquella nit d'alcohol fins que va arribar a un edifici d'apartaments pel que creia que havia passat pel camí a casa seva fins a quedar-se adormit i finalment va trobar el maletí. Per tant, estava intacte, com si ningú s'hagués adonat que estava allà i també estava aquesta unitat USB. Per tant, final feliç per aquest treballador que s'ha quedat molt més descansat i que aquesta informació ha arribat a males mans, que bé, doncs se'n podia haver tret molt de profit d'això.
Quin algun... far de patir, jo no vull pensar, aquest home.
Pobre senyor, pobre senyor.
El far de patir que s'haurà fet, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè ha de ser increïble, imagina't tu, perdre... Uf.
Clar, és que...
Ara suposo que si ho hagués perdut i no ho hagués recuperat, no ho sabríem. No hagués transcendit la notícia, segurament.
Pot ser, és possible. Sí. És possible, però clar, també, home, que hagi transcendit, havent-lo recuperat també, quines ganes de pobre, no?
Sí, sí, sí.
Continuar allà dient-li, mira, i surts més a la premsa, no sé. Bé. I Sònia, doncs del Japó anem a la Xina.
Vinga.
I és que, doncs, a Xina ja saps que els agrada controlar una miqueta tot el que passa a les xarxes socials.
Una miqueta, només.
Sí, només una miqueta. I bé, doncs, han tret una normativa que, bé, no sé jo si potser es podria prendre d'exemple. Potser és massa extrema, val? Però bé, ara em diràs si et sembla bé o no. Els influencers, que són els xinesos, no podran parlar de temes complexes a no ser que demostrin que tenen coneixements profunds o que tenen coneixements avançats sobre ells. Val? Mm. I és que el govern del seu país, de la Xina, acaba de restringir el tractament de certes temàtiques a xarxes socials com la medicina, el dret, aquells creadors que, de contingut que acreditin davant de les plataformes que utilitzen davant de les plataformes que utilitzen que tenen una qualificació professional de la qual han de parlar, no? Com un títol universitari relacionat amb ella, això doncs, ho informa un canal local. Així que, a mi, què et sembla? A mi no em sembla...
No.
No m'acaba de semblar malament, no? Sobre, hi ha alguns temes sensibles, no?, que a vegades se'n parla molt a la lleugera.
Sí, sí, sí.
I bé, doncs segurament doncs, no... Bé. Bé, aquesta nova mesura sembla bastant pertinent en un moment en el que la desinformació, no?, campa, doncs s'estén molt ràpidament per les xarxes socials, per diferents plataformes de tot el món. Els experts en tot es multipliquen, no?, els que diuen que són experts en tot, i el poder de la persuasió dels influencers és cada cop més gran. Però també s'ha de tenir en compte que es tracta de l'última d'una llarga sèrie de restriccions a la Xina que ha anat a llançant els últims mesos per doncs, tenir més controlats els streamers i algunes de les mesures no precisament per guardar la seguretat dels ciutadans. Per exemple, el govern del país asiàtic ha llançat lleis que prohibeixen la publicació de contingut que, segons el seu criteri, debiliti o perjudiqui el lideratge del Partit Comunista Xinès, que impedeix l'ús de la tecnologia deepfake amb líders del partit. Això no em sembla malament. Aquesta tecnologia, no?, que fa que una persona digui una cosa quan doncs, és de tot artificial, o de l'Estat i que otorguin a la potestat a l'administració per borrar qualsevol publicació que no agradi a Pequín. Sigui de la plataforma que sigui. Per tant, bé, no, a mi no m'acaba de semblar malament que quan hagis de parlar d'una cosa hagis de saber sobre el tema, hagis de tenir coneixements, val? Perquè al final hi ha molta gent que t'està seguint i que doncs, creu tot el que dius, no?
Sí.
Per altra banda, fins a on arriba la llibertat d'expressió i fins a on arriba la, no? la censura... Clar, és una mica delicat, no? Això és una mica complicat. Jo crec que sempre que... Jo crec que s'ha de poder parlar de tot, no?
Sí.
Perquè al final s'ha de poder parlar de tot. Però és veritat que s'hauria d'especificar quan algú parla sobre una cosa que no en té coneixement directe perquè no té estudis sobre això o el que sigui i és un tema sobre un àmbit més complex com pot ser això, el dret, la medicina i demés, ho hauria de dir, no? Jo això no sé, no en tinc coneixements, no ho he estudiat, però crec, no? O... Això és opinió personal, no? I que doni la seva opinió, tothom pot donar la seva opinió, però clar, hi ha temes una miqueta complicats.
Sí,
no sé.
Sí, sí.
No sé si arribarà aquí, però com a mínim a la Xina ja...
Home,
ja
simplement... que no arriba a la Xina.
Sí, sí, sí.
Tela. Common love isn't for
us. We created something... Parlem ara, Sònia, de Twitter, d'aquesta app de missatgeria que ha presentat una funció nova que es diu Notes.
Sí.
Notes. Bé, doncs diu que no tot a Twitter gira entorn a la possibilitat de compra per part d'Elon Musk i les acusacions de la plataforma que està doncs, plegada de bots, segons va dir el mateix Musk. La companyia doncs, ha presentat una nova funció que ens permetrà elaborar i publicar continguts més extensos en format d'article, els quals es denominen notes. Ah. Durant molt de temps, els missatges de Twitter van estar limitats a 140 caràcters, però després que la comunitat ho demanés, la plataforma va augmentar aquest límit a 280. Això va ser l'any 2017. A més, també cal recordar que també pots fer fils, no? Que vas fent publicacions i va apareixent com un fil. Uh-huh. Però bé, doncs amb aquesta funció, amb notes, aquest límit no canvia, però apareix una alternativa als clàssics fils per compartir continguts més extensos i amb més personalitat. Segons detalla la companyia, la nova funció permet crear articles de fins a 2.600 paraules, però com es pot veure en la prova, també és possible afegir imatges, enllaços i inclús afegir diferents opcions de format, com cursiva o negreta. Així que doncs, això recorda molt el que és un blog de tota la vida. No?
Sí, sí.
Però bé, doncs, si no es tracta d'un blog estrictament, algunes característiques són similars a aquests, junt al potencial de difusió de Twitter, que podrien animar a molts a escriure. I bé, doncs, com es tracta d'escriure continguts elaborats, la xarxa social també està impulsant la creació de newsletters des de la compra i posterior integració a una aplicació que és Review. Així que, bé, doncs, potser, bueno, si sou usuaris de Twitter, si l'utilitzeu, que sapigueu que tindreu també aquesta funció, que és notes, caldrà veure com s'acaba integrant, perquè, clar, tu quan fas un comentari, doncs es publica allà directament. Si es publica una nota, potser és com una espècie de, no?, de capçalera, i després, si vols seguir llegint, doncs suposo que hauràs de punxar a dintre i entrar, no? Imagino que serà així. No ho sé, ja ho veurem.
Molt bé.
Una notícia també que ens queda a prop i és el Mobile World Congress que es queda a Barcelona fins com a mínim al 2030. Així ho ha anunciat l'empresa organitzadora, la GSMA, qui mantindrà el gran esdeveniment tecnològic a la capital catalana, tot i que la pandèmia doncs, va donar-li un cop dur, no?, a la fira tecnològica i inclús es va acabar, hi havia algun rumor de que podia haver-hi alguna de que es podia eliminar, de que podia marxar a un altre lloc, de la seva viabilitat econòmica, de que podia marxar a Madrid també, hi havia molt d'interès a Madrid perquè marxés cap allà. De fet, Madrid està fent moltes ofertes de coses que tenim aquí a Catalunya per emportar-les cap allà. Ho hem vist també amb el Primavera Sound, ho hem vist també... Bé, doncs diferents esdeveniments. La Fórmula 1 també s'ha ofert per fer la prova allà. Però bé, en fi, això és un altre tema. Destacar doncs, bé, que el Mobile World Congress és la major fira de mòbils del món, amb una participació rècord de 109.000 visitants durant l'edició del 2019. Un esdeveniment que converteix durant uns pocs dies a Barcelona com la gran referència mundial del sector de les telecomunicacions. Perquè l'esdeveniment es diu Mobile, però amb el pas dels anys s'han anat substituint els smartphones per tendències com el 5G, la intel·ligència artificial o també inclús el metavers, que s'ha ofert també en les últimes edicions. La primera celebració del Mobile World Congress va ser a Roma, als anys 90, tenia un altre nom, després va passar per Niça, Berlín o Lisboa, fins a establir-se a Cannes el 1996, a Cannes, també al cinema. Allà va estar durant 10 anys, fins que el 2006 va passar a celebrar-se a Barcelona, i des de llavors l'esdeveniment ha anat creixent i a Barcelona ha aconseguit renovar amb l'empresa organitzadora en diferents ocasions, primer el 2011 i ara el 2018, i doncs, després també ara el 2023, que renovarà doncs, fins al 2030, com dèiem. Així que bones notícies per Barcelona, també per Catalunya, jo crec, que es quedi aquest Mobile World Congress aquí fins a, com a mínim, al 2030.
És bona notícia, sí. Sí.
Parlem també de que Espanya està a punt d'objecte llest el seu Infojobs públic. no? Més o menys, no? És entre cometes això. I és que el Consell de Ministres ha donat llum verda a la nova llei de treball que, entre altres coses, recull la transformació de l'actual Servei Públic de Treball Estatal, el SEPE, d'Empleo Estatal, no? A l'Agència Estatal de Treball, Agència Estatal d'Empleo, es dirà. Un canvi que va molt més enllà de la nomenclatura, ja que l'executiu pretén transformar l'òrgan públic en un ent més proactiu que guiï i acompanyi amb més eficiència als ciutadans a la seva carrera professional. Com? Doncs, segons destaca el govern, el pilar de la nova norma serà l'acompanyament personalitzat als demandants de treball. Veurem com de personalitzat i com t'acompanyen, perquè si, amb tota la quantitat de gent que demana, no?, que està buscant treball, sí, veurem sí. Si es podrà englobar tota aquesta gent. Però bé, diu que tindrà una nova sèrie de serveis comuns a la seva disposició, entre ells l'elaboració d'un perfil professional individualitzat, la tutorització contínua i personalitzada per establir l'itinerari laboral més adequat per cada ciutadà. Això inclou suggerències de formació per al treball adaptades a cada persona. Amb aquest servei, l'executiu pretén que els ciutadans tinguin una millor orientació a oportunitats laborals que encaixin més amb el seu perfil professional i cap a formacions que els ajudin a potenciar l'empleabilitat en els sectors que millor concordin amb el ciutadà i més treballadors i que més treballadors demanden, no? Fins aquí molt bé, jo crec que és molt bona iniciativa,
sí, sí.
Sobre paper. Veurem després com és, també a la pràctica.
Sí.
Això, no? Doncs hi haurà més orientadors. I bé, doncs diu que amb aquesta reforma el que canvia és que es pretén que l'Estat tingui un paper més actiu en la cerca de treball dels ciutadans. En actual, el CEPES s'encarrega d'informar de forma genèrica sobre oportunitats de treball i formació, segmentat per experiència i estudis, buscant treball en funció de l'educació, la trajectòria del candidat i gestionar i impulsar polítiques de treball i formació professional. I amb aquesta nova agència de treball, l'Agència d'Empleo, l'Estat no només gestionarà i posarà en contacte els demandants d'oferta de treball, com fa el CEPES fins ara, sinó que també assessorarà les persones individualment perquè busquin un treball per tractar d'augmentar la seva cerca de treball, no? Veurem com va, això serà també a nivell tecnològic, així que segurament s'habilitarà algun tipus d'eina més, jo imagino que serà algun tipus d'app, no?, que podrem accedir, allà doncs, tindrem el nostre perfil tipus InfoJobs, no?, com el que es fa ara, per això d'aquí aquest titular també que llegíem, i a partir d'aquí doncs, ens aniran oferint ofertes de feina, també ofertes o possibilitats de fer ampliar la nostra formació, també en el nostre sector, i també doncs, bé, alguns consells que els aniran donant, diu aquí, de manera més individual i personalitzada. Veurem com funciona, però com a mínim, sobre paper, la veritat és que pinta molt millor del que hi ha ara.
Sí, sí, tant que sí.
Parlarem també, Sònia, d'una nova aplicació que es diu Party, val? Amb sí. I llatina, Party. És una nova intel·ligència artificial de Google per crear imatges fotorealistes. I és que, doncs bé, ja vam parlar de que hi havia doncs, una altra aplicació que es deia DALL-E, no? que doncs, en aquest cas també feia això, també va arribar DALL-E Mini, val? Que és un generador que ens sorprenia amb les seves delirants creacions, i ara doncs, és el torn de Party, una alternativa que aposta per un nou i prometedor model per generar imatges fotorealistes. A diferència del DALL-E i de les seves variants, que utilitzen un model de generació d'imatges des del text de difusió, aquest Party aposta per un model autoregressiu, diu, que permet entrades de text més extenses i és capaç de fer composicions complexes, com doncs, es pot veure, si ho podeu buscar, en les imatges que acompanyen, no?, aquestes proves de Party de Google. Doncs el que fan és, tu entres un text, no?, per exemple, aquí han posat alguns exemples, no?, diu, un mapa, ells escriuen, un mapa d'Estats Units fet amb sushi, està en una taula al costat d'una copa de vi, val? De vi negre, val? I amb això, tu escrius això i l'aplicació et crea, tal qual, això, un mapa dels Estats Units fet amb sushi que està a una taula al costat d'una copa de vi. I és com si fossis una foto. És com si tu ho haguessis preparat i fessis una foto. Després, un altre exemple, no? Diu, una foto d'un tigre amb un barret de conductor de tren agafant un patinet amb un símbol del yin i el yang. Val? I a més, es veuen, pots fer, o sigui, tu li pots demanar a aquesta aplicació que te'n faci diverses, de diferents, i tu veus de diferents angles, un tigre amb un patinet del yin i yang, de diferents angles, diferents tipus de pintures, de colors, i és una passada. És com si ho haguessis fet tu o haguessis fet una foto, però t'ho fa directament l'aplicació.
Impressionant, no?
Sí, sí, és una passada. De moment diu que bé, doncs segueix entrenant perquè no està perfectament polit, no? Que encara té algunes millores a fer per millorar aquesta intel·ligència artificial, però diu que, doncs bé, per raons de seguretat, Google vol evitar mals usos i Party no està disponible per al públic.
Ah.
Sí que ho està l'altre que hem comentat, que ja vam parlar d'ell, que es diu Dali Mini, que de moment està una miqueta més enrere que aquest, i diu però que no es, així no podem crear doncs, les nostres imatges a partir del text. Però bé, doncs hi ha una quantitat d'exemples que jo recomano que ho busqueu, més que res perquè serà segurament el que tindrem en el futur. Nosaltres tindrem un bloc de notes, escriurem qualsevol cosa. Vull crear una web que tingui això, que tingui això, que tingui això, i els programes t'ho crearan directament. O vull la imatge d'una noia amb els llavis pintats de vermell. I et crearan una noia amb els llavis pintats de vermell. I la noia no serà real, eh? Serà una noia inventada per aquell programa d'intel·ligència artificial. Però déu-n'hi-do, eh? La veritat és que avancem molt ràpidament, eh? Jo crec, Sònia.
Jo flipo una mica.
Sí, eh? Déu-n'hi-do, eh?
Perquè és que costa d'entendre aquestes coses.
Costa d'entendre, no? Costa... Però és que, a més, és al·lucinant perquè te'n fa... No és que tu creï una imatge, és que et pot crear 20.000 i totes diferents. O sigui, et posa unes coses diferents, vull un lleó, te'l crea lleons diferents, és una passada. A mi m'al·lucina això com s'està fent amb intel·ligència artificial, eh? Tot això. Déu-n'hi-do.
On anirem a parar?
Sí, sí. No ho sé, la veritat. I bé, acabarem aquesta secció de tecnologia parlant del Bitcoin.
Vinga.
S'està mantenint als 19.000, però amb esforços, suant, eh? 19.050 euros està ara mateix el valor del Bitcoin, que bé, va, des de la setmana passada, que també estava en 19.000, però va estar baixant pels 18.000 i escaig, va tornar a pujar als 20.000 i ja està un altre cop lluitant per no baixar dels 19.000, tot i que doncs, avui estava baixant. Per tant, no ho sé, la criptomoneda ha fet una baixada al·lucinant,
sí.
I no, de moment no està mostrant signes de que hi hagi cap tipus de recuperació. Tot el contrari, està suant per mantenir-se en aquests 19.000, el Bitcoin, i bé, altres monedes també estan en la mateixa línia, o sigui que... Està complicada la cosa al món de les criptomonedes ara mateix.
Ja ho veig. Està molt complicat.
Sí.
Ja veurem com acaba, eh?
Sí, veurem, perquè no ho sé. No ho sé, la veritat. En fi, ara ja et dic, si entreu ara a Wallapop o pàgines d'aquestes de segona mà, trobareu un munt d'ordinadors, targetes gràfiques de segona mà, de tota aquesta gent que estava minant bitcoins o monedes, criptomonedes en general, i que ara entre el preu de la llum i el preu de la criptomoneda en si, doncs no surt a compte.
No, està clar.
En fi.
Doncs no comprem ni vendrem, em sembla, no?
Jo de moment no.
Jo tampoc. Ho tinc clar, tampoc.
Sí, no?
Ho deixem així, eh?
Sí,
molt
sí.
Bé, doncs Raül, moltíssimes gràcies i bon dia.
Bon dia. To go to